Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Audiència de Barcelona manté en llibertat un dels investigats per la violació múltiple de Sabadell. El tribunal avala la decisió inicial del jutge instructor de no decretar l'ingrés a presó de l'acusat que respon a les inicials MB, detingut a la nau de la carretera de Terrassa, on va tenir lloc l'agressió sexual al febrer passat. La decisió judicial s'ha fet pública aquest migdia i ja ha provocat les primeres reaccions. La segona tinenta d'alcaldessa a l'Ajuntament i regidora de Drets Civils, Marta Morell, ha lamentat la resolució emesa pel Tribunal Provincial.
No comparteixo la decisió presa avui per l'Audiència de Barcelona de deixar en llibertat els investigats per l'agressió sexual de Can Feu. Les dones reclamem i necessitem que la justícia apliqui mesures suficients davant les agressions sexuals.
Al marge d'aquesta decisió, l'Audiència de Barcelona també ha rebutjat els recursos de l'acusació per incloure l'allunyament en les mesures cautelars imposades als 6 encausats en llibertat. Per aquest cas hi ha 9 investigats, 2 dels quals es troben a la presó i un altre fugat.
Titulars.
Sabíeu que les altes temperatures poden afavorir la proliferació d'insectes o rosegadors? Per evitar l'aparició de plagues d'aquest tipus, l'Ajuntament incrementa els controls preventius habituals. Pere Gallifa, bon dia.
A banda d'aquestes inspeccions, els veïns que detectin la presència d'insectes o rosegadors a casa seva poden adreçar-se a l'atenció ciutadana. L'administració local es compromet a actuar-hi en 24 hores.
En esports, el porter Ian Mackay és el primer fitxatge confirmat al centre d'esport Sabadell.
El club va fer oficial ahir a la nit la incorporació del jugador gallec que torna a la nova Creu Alta després de jugar-hi la temporada 2011-2012. El pròxim moviment de la comissió esportiva serà tancar en les pròximes hores la renovació d'Àngel Martínez.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Jordi Via, molt bon dia.
Hola, bon dia. Ens trobem amb un dimecres marcat pel domini del sol a la major part de Catalunya, tot i que també observem el creixement d'algunes nuvolades que es formen més aviat a punts de muntanya del nord del país. Fins i tot s'estan produint els primers ruixats cap al Pirineu. I atenció, perquè al llarg de la tarda esperem algunes tempestes que localment podrien ser fortes i encalamar-se a punts més aviat del nord de les comarques de la Catalunya central i també cap al Pirineu i Prepirineu. Tenim un avís en aquest sentit. En canvi, cap a la resta de Catalunya es mantindrà la tarda amb el temps bastant assolellat i amb temperatures, això sí, que aquest dimecres tenen tendència a ser més altes. De fet, a hores d'ara ja trobem temperatures que localment superen els 35 graus i les temperatures més altes d'avui s'han de situar fins als 37 o 38 graus a punts de ponent. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
I ens interessem ara en com funciona el transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet, el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot informar que es manté activat l'avís preventiu per nivells moderats de partícules en suspensió. Cal evitar desplaçaments innecessaris i utilitzar modes de transport més sostenibles per tal de reduir emissions. Més informació a aeranet.gencat.cat. D'altra banda, recordeu que per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram Clot-Fondo de la línia 1. Més informació i alternatives al web i l'app de TMB. La resta de línies de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen prou amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I finalment, destacar que amb motiu del Festival Cruïlla, que comença avui al Parc del Fòrum de Barcelona, Tram reforça el servei de la línia T4 del tram Besòs durant les nits del festival. De la seva banda, Renfe també col·labora amb el Cruïlla. En comprar l'entrada al festival s'aplica un 30% de descompte en el bitllet de Rodalies per apropar-se en tren a aquest esdeveniment musical. I de moment això és tot des de Centre Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres, situació complicada a aquesta hora a la C58, a l'altura de Sant Quirze del Vallès, s'acumulen 3 quilòmetres de circulació lenta en direcció a Barcelona. Precaució també a la C25, a Sallent. En aquest punt hi ha un carril tallat a conseqüència de l'accident d'un camió que ha perdut la càrrega.
La notícia del dia.
Vilamalla quan passen 5 minuts de dos quarts. Nou revés judicial per a la víctima de la violació múltiple de Can Feu. L'Audiència de Barcelona ha decidit mantenir en llibertat el jove que la policia va detenir en últim lloc quan va anar a inspeccionar el local on van tenir lloc els fets. El tribunal també ha desestimat els recursos de l'acusació contra la decisió del jutge instructor de no incloure l'allunyament entre les mesures cautelars.
L'Audiència Provincial considera que no es donen els elements necessaris per justificar l'ingrés a presó del sospitós que respon a les inicials MB. La defensa de la víctima va recórrer la decisió del jutge instructor perquè el noi es trobava a la nau de Can Feu en el moment dels fets i la jove de 18 anys el va identificar en una roda de reconeixement. Alhora argumentava que el jove no té domicili conegut ni arrelament i que això podia comportar risc de fuga. Amb tot, l'Audiència de Barcelona assenyala en el seu escrit que la noia el va reconèixer 3 mesos després i que, tot i que estava present al local de la carretera de Terrassa, on van tenir lloc els fets, no s'ha pogut provar la seva participació directa en l'agressió. En aquesta línia, subratlla que els resultats de l'analítica de les mostres biològiques fetes a la jove no coincideixen amb l'ADN de l'investigat, el que permetria descartar que fos un dels autors materials de la violació. Així mateix, el tribunal també ha desestimat els recursos de l'advocat de l'acusació contra la decisió del magistrat instructor de no incloure l'allunyament entre les mesures cautelars adoptades sobre els investigats. Fins ara ha decretat la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i la personació setmanal davant de l'autoritat judicial. Per la seva part, el jutge instructor del cas ha declarat la causa com a complexa en considerar que no són suficients 6 mesos per donar per tancada la investigació. Els fets es remunten al mes de febrer passat. Hi ha 9 investigats, 2 dels quals es troben a la presó, 6 en llibertat amb mesures cautelars i un està fugat.
Les últimes decisions judicials en relació a la violació múltiple de Sabadell ja han generat per reaccions entre alguns membres del govern municipal.
L'alcaldessa Marta Ferrés ha assenyalat a través d'una piulada a Twitter que és una decisió difícil d'entendre, tot i assenyalar que respecta la independència judicial. Ferrés ha subratllat que el primer és protegir les víctimes i que cal impulsar els canvis legals que siguin necessaris per lluitar contra la violència sexual. Un missatge que ha acompanyat amb l'etiqueta "no és no". Per la seva part, la tinenta d'alcaldessa Marta Morell també ha assegurat en la mateixa xarxa social que no pot compartir la decisió de l'Audiència de Barcelona i insta la justícia a aplicar mesures de protecció suficients davant les agressions sexuals.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Les temperatures altes i l'acumulació de brutícia són dos dels factors que poden afavorir l'aparició de plagues durant l'estiu. Amb aquesta realitat, l'Ajuntament de Sabadell ha intensificat els controls per evitar plagues de paneroles, rosegadors o xinxes. La regidora de Salut, Sònia Sada, ha assenyalat la importància d'actuar de forma preventiva per reduir la presència d'aquests animals.
Durant tot l'any es fan actuacions programades al clavegueram, així com equipaments municipals, mercats, escoles, altres instal·lacions. I ara, amb l'arribada de l'estiu i de la calor, aquestes actuacions s'incrementen per prevenir la proliferació de plagues.
Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
L'objectiu de tot plegat és que es pugui repetir un episodi com el viscut ara fa un any al barri d'Espronceda.
Així és, l'estiu passat diversos blocs de pisos de la zona van patir una plaga de xinxes. Avui hem parlat amb una de les veïnes del número 8 del carrer Cosidores que va patir directament els efectes de la presència d'aquests insectes. Es tracta de la Ino García, que, tot i no tenir xinxes a casa seva, va haver de fumigar el seu pis perquè la resta d'habitatges estaven infectats. En declaracions a Ràdio Sabadell, García ha lamentat que en aquell moment la resposta de l'Ajuntament no fos tan ràpida com hauria estat desitjable.
Nosotros esperamos respuesta de ellos, tuvimos que esperar un mes y pico de respuesta cuando nosotros ya habíamos hecho la primera fumigación. De hacer este movimiento sí que se beneficiaron personas que le estuvieron chinches en otro sitio, pero nosotros, no, el Ayuntamiento no participó en nada en nuestra comunidad. Tardó mucho. Si yo voy, yo o cualquier persona va y se queja, lo mínimo es: vamos a atajar este problema, luego ya hablaremos.
A diferència d'altres afectats, aquesta veïna va assumir en solitari el cost dels tractaments per acabar amb les xinxes, que en part atribueix a l'acumulació de mobles vells i brutícia a la via pública. La falta de neteja i les elevades temperatures són, segons els experts, el caldo de cultiu perfecte perquè les xinxes apareguin. Jacinto Díez, responsable de l'empresa Rent O'Kill i Nietal, ha explicat al Matí que aquests insectes estaven gairebé erradicats a casa nostra, però que des de fa una dècada la seva presència ha anat a l'alça.
Una de las plagas emergentes, de plaga que la teníamos olvidada durante muchísimos años y que en los últimos 10-12 años ha aparecido. Es una plaga eminentemente viajera. Ha venido con el incremento mundial del tráfico de mercancías y viajeros, ¿no? y en Europa pues habíamos perdido la costumbre de identificarla, era una plaga que no la teníamos ya olvidada, sonaba muy antiguo, y entonces lo han tenido muy fácil para poder colonizarnos, ¿no? Y ahora mismo realmente las grandes ciudades es una de las plagas pues con más incidencias que hay.
Díez ha recordat que les xinxes no transmeten malalties, però que les seves picadures són molt molestes. L'única manera de combatre-les és amb tractaments amb calor, un dels més comuns, o biocides que puguin atacar directament l'insecte.
I el govern de Marta Ferrés farà ruta pels barris. Un cop al mes, els membres de l'executiu del PSC i Podemos es desplaçaran a un punt de la ciutat per recollir i donar resposta a les demandes dels ciutadans. Tot i que les trobades es faran a partir de setembre, avui ja han fet una primera prova a Can Uriac.
L'alcaldessa Ferrés acompanya d'altres membres de l'executiu, com Marta Morell i Manuel Robles, ha visitat els comerciants de l'Avinguda Matadepera, un primer contacte que espera repetir amb la ciutadania de diferents punts de Sabadell.
Per nosaltres, tots els barris de Sabadell són prioritaris, amb tots els carrers de Sabadell ho són, i per tant, que seríem gent que som de barri i que, per tant, hi estem des del primer moment connectat amb la idea, doncs, de poder millorar la ciutat, no? Per fer-ho, és imprescindible ser-hi, no esperar que la gent et vingui, sinó anar nosaltres i ser un govern el més proper possible, doncs, per poder ser el màxim de facilitadors.
Durant la visita a Can Uriac, Ferrés també ha recordat que el seu govern té diversos projectes a la zona per aquest mandat. Entre els més destacats hi ha la creació d'una oficina de la policia municipal, els pisos de la gent gran de la Roureda i la rehabilitació de la masia de Can Uriac.
Continuem avançant. Els tres estudiants que han tret les millors notes de la selectivitat a Sabadell, un 9,5, han explicat que tota la feina la van fer durant el batxillerat. Joan Llonc, del Sant Nicolau, i Bernat Paià, de la Sagrada Família, entraran a la carrera d'estudis globals que es fa a la Pompeu Fabra. En canvi, l'Enric Garriga, del Ferran Casablanques, apostarà per estudiar el doble grau de física i matemàtiques.
Ells són els tres sabadellencs que han aconseguit els millors resultats a les proves d'accés a la universitat. Tots ells reconeixien que esperaven unes bones notes, però en cap cas arribar a la xifra en què han empatat, un 9,5. Alhora consideren que per arribar a obtenir aquests resultats s'ha de sembrar durant els dos anys de batxillerat. Joan Lloc.
Durant tot batxillerat m'ha anat bastant bé, la veritat. Sobretot el segon any que he fet un gran segon de batxillerat, i després sí que la selectivitat m'esperava bona nota, però és el que diu, saps? D'un 9, 9,5 hi ha poca diferència. I per tant no sabia ben bé el que podia treure, però realment m'he esforçat bastant.
I què en faran amb aquestes notes? Doncs l'Enric Garriga es vol titular en el doble grau de física i matemàtiques, pel qual necessitava una mitjana de la selectivitat i el batxillerat d'un 9,8, just el que ha aconseguit. En canvi, el Joan Llong i el Bernat Paià aniran a la Pompeu Fabra amb una carrera que aquest any tindrà els seus primers graduats. El Bernat explica el seu contingut.
És així una carrera que et prepara molt a nivell internacional per sortir després, doncs, per anar a treballar fora, a més et deixa un ventall molt ampli d'opcions de sortides, i és una carrera realment molt interessant, és molt nova. Diria que aquest any és el primer que es gradua a la primera generació, sí que relativament fa molt poc que es fa.
Ara alguns d'ells aprofitaran per treballar en un casal d'estiu, com el Joan, mentre que d'altres es trauran el carnet de conduir. També confessen que descansaran força, com diu l'Enric.
Bueno, jo tinc pensat descansar molt després de tot l'esforç del batxillerat i de la selectivitat, i de moment és el que estic fent. No sé, veure sèries, tocar el piano, quedar amb amics, i també suposo que aprofitaré per treure'm el carnet de conduir.
Tots ells han coincidit en criticar la pressió que es carrega sobre els estudiants a l'hora de fer front a la selectivitat.
El nou Consell Comarcal del Vallès Occidental es constituirà el pròxim 23 de juliol en un ple a l'Ajuntament de Sabadell. El PSC s'ha mantingut com a primera força de la institució amb una dotzena de consellers, dos més que Esquerra, després de les últimes municipals. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, els socialistes tenen la intenció de tornar a proposar l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, com a candidat a la presidència del Consell.
Ha estat el mateix Jiménez qui ha confirmat aquesta emissora que li agradaria repetir 4 anys més en el càrrec, però que cal que els seus companys de partit li facin confiança. En aquest sentit, també ha avançat que el PSC està en converses amb la resta de forces amb representació a l'ens comarcal per formar el nou govern.
En principi, el Consell Comarcal s'ha de fer l'investidura el dia 23, a més, en aquest cas, toca l'Ajuntament de Sabadell, el 23 de juliol, i bueno, en aquests moments doncs, estem parlant amb diferents formacions polítiques per tal de poder acordar, en aquest cas, un nou govern del Consell Comarcal.
a l'espera de saber qui serà investit president del Consell de composició de la institució després de les eleccions del 26 de maig és la següent. El PSC té 12 consellers, mentre que Esquerra en té una desena. Com a tercera força hi ha Junts per Catalunya amb 5 consellers, seguits dels 4 de Ciutadans i els 3 dels Comuns. La llista de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, n'ha aconseguit 2, els mateixos que la CUP, mentre que la darrera força amb representació és el PP, que passa de 2 a un sol conseller.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I quan són 3:15, us expliquem que l'artista sabadellenca Fina Miralles és coneguda per la seva obra pictòrica, però també acumula un important llegat de poemes que fins ara no havien vist mai la llum. La Fundació Arts ha analitzat els textos que Miralles ha escrit durant 5 dècades i els ha recollit en 4 volums, una publicació que també relaciona aquesta obra poètica amb els quadres de l'autora.
Fina Miralles va cedir les llibretes que acumulava des de 1972 a la Fundació Arts. Maia Creus va dedicar 3 anys a analitzar-les, així com el fons cedit al Museu d'Art de Sabadell, fins a establir-ne els eixos temàtics i poder-ne fer aquests 4 volums. Per Miralles, que apunta que aquesta part de l'obra hagi sortit publicada, és molt important, sobretot pel vincle que té amb la seva vida. Ho ha apuntat en declaracions al programa Al Matí.
També és molt important que, com que totes les paraules i els escrits i els dibuixos i tal estan units a la meva vida, doncs és clar que és un motiu per mi i és un motiu també per les persones que s'hi senten reflectits, no? En aquest fer.
La naturalesa, l'amor i l'espiritualitat són alguns dels eixos temàtics presents en els 4 volums de l'obra de Fina Miralles entre els anys 1972 i 2017, uns volums que es poden adquirir a través de la Fundació Arts.
Repàs a l'actualitat més enllà de la ciutat parlant de la composició de l'Eurocambra i les institucions europees. I és que l'italià David Maria Sassoli és el nou president del Parlament Europeu.
Sassoli, que substituirà Antonio Tajani, ha estat escollit en segona volta per majoria simple. Segons l'acord signat entre els caps d'estat, el socialista compartirà la presidència amb el conservador Manfred Weber, de manera que lideraran la Cambra Europea 2 anys cadascú.
I l'actual ministra de Defensa alemanya passarà a ser presidenta de la Comissió Europea, substituint Jean-Claude Juncker.
Per primera vegada a la història d'Europa, una dona s'encarregarà del lloc de la presidència a Europa. Després, l'actual ministre espanyol d'Afers Exteriors en funcions serà el nou alt representant de la Unió Europea de Política Exterior, Josep Borrell, socialista. Pedro Sánchez ha fet unes declaracions després d'aquest esdeveniment i ha dit que Espanya ha tornat amb força i que feia 15 anys que el país no tenia un càrrec de tanta responsabilitat dins de la Unió Europea.
El PSOE tornaria a guanyar les eleccions espanyoles si se celebressin ara mateix, segons l'últim baròmetre del CIS.
El Partit Socialista ha ampliat la diferència amb la resta de partits i aconsegueix un 39,5% d'intenció de vot, 3 punts més que en el baròmetre anterior. Ciutadans, per contra, baixa lleugerament amb una intenció de vot del 15,8%. El Partit Popular, per la seva banda, guanya 2 punts i recupera la tercera posició amb un 13,7% d'intenció de vot.
Pablo Iglesias promet revisar la seva posició si el Congrés rebutja la investidura de Pedro Sánchez amb un govern de coalició.
El líder de Podem assegura que vol evitar que la investidura es converteixi en una escenificació fallida. I respecte a la qüestió de Catalunya, que el PSOE també ha situat com a argument per no formar un govern de coalició, Iglesias deixa clar que assumeix que el seu pes electoral no permet que les seves propostes com a espai polític siguin línies vermelles i Podem, a diferència del PSOE, defensa un referèndum pactat a Catalunya.
Open Arms arriba amb llanxa a l'Eurocambra per reclamar que s'acabi amb la criminalització de les ONGs de rescat.
L'acció, amb un petit recorregut pel Rin, arriba després que Itàlia detingués fa uns dies la capitana del Sea-Watch 3, Carola Rackete, pel rescat de 40 migrants al Mediterrani. L'organització denuncia que durant el 2019 almenys 600 persones han mort en aquest mar i reclama al nou Parlament Europeu i a la futura comissió que calen mesures urgents de recerca i rescat al Mediterrani. També denuncia el govern espanyol que el govern espanyol els amenaça amb multes de fins a 900.000 euros si fan rescats.
Per als pares i mares que tenen els nens i les nenes més guapos del món, arriben les rebaixes Zeta Sabadell, amb descomptes de fins a un 70% a la roba més divertida, elegant i bonica, des de 0 a 14 anys. No oblidis, enceta Sabadell fins a un 70% de descompte en moda infantil. I si dius que has sentit aquest anunci, tindràs un regal especial. Aquesta és la generació Z. Z Sabadell, al passeig de la plaça Major número 44.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Em preocupen els meus pares. Amb la seva edat ja necessiten ajuda.
Tenia el mateix problema fins que vaig conèixer els centres Vallesol. Em vaig informar al 93 747 90 49 i tot i que n'hi havia d'altres més econòmics, cap amb l'experiència i els serveis de Vallesol. Ara estic tranquil·la perquè vaig escollir els millors.
Vallesol, centre residencial a Barberà del Vallès. Informis al 93 747 90 49 o a vallesol.es.
Per als pares i mares que tenen els nens i les nenes més guapos del món, arriben les rebaixes Z a Sabadell, amb descomptes de fins a un 70% a la roba més divertida, elegant i bonica, des de 0 a 14 anys. No oblidis, en Z a Sabadell fins a un 70% de descompte en moda infantil. I si dius que has sentit aquest anunci, tindràs un regal especial. Aquesta és la generació Z. Z a Sabadell, al passeig de la plaça Major número 44.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Abordem ja la informació esportiva parlant del Centre d'Esports Sabadell, que ja té el seu primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta d'Ian Mackay. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Com va avançar dissabte a Ràdio Sabadell, el gallec era la prioritat de la comissió esportiva del club per reforçar la porteria i ahir a la nit es va fer oficial la seva incorporació.
El Centre d'Esports, de fet, havia accelerat les negociacions en les últimes hores davant l'amenaça de clubs com el Recreativo de Huelva. A punt de complir 33 anys, Mackay torna a la nova Creu Alta per primer cop des de la temporada 2011-2012, un any, el primer a segona divisió, en què arribava per discutir-li la titularitat a David de Navas, però que va acabar amb un balanç de només 4 partits disputats. Ara, Mackay apunta a ser el número 1 i està disposat a liderar un projecte pensat per pujar, ha dit en declaracions a Ràdio Sabadell. El nou porter arlequinat també ha reconegut que es vol treure aquella espina.
Entre la lesió, David estuvo sensacional toda la temporada y luego con la muerte de mi madre, pues al final fue un cúmulo de cosas que al final hizo pues perderme todo el año y no poder disfrutar de todo lo que era Sabadell. Pues este año voy a intentar pues demostrar todo lo que no puedo mostrar la otra vez.
Doncs qui precisament ha valorat també aquest fitxatge d'Ian Mackay és David de Navas.
Sí, tots dos van coincidir aquell any a la nova Creu Alta i posteriorment a Ferrol, on de Navas era l'entrenador de porters del Racing i Mackay el titular d'aquell equip.
Fueron 3-4 años después de haberlo tenido como compañero, pues había sufrido una evolución en los equipos en los que había estado, había jugado, llevaba 2 play-offs consecutivos de ascenso de segunda a segunda con el Racing de Ferrol, siendo el portero titular en todas las campañas. Y bien, o sea, luego a partir de que ya entré yo a entrenarlo, pues bueno, su currículum, sus actuaciones, lo que eso, pues es un portero que es muy constante, que es trabajador, que tiene un gran espíritu de sacrificio y que sobre todo es top dentro de la categoría. O sea, es un portero que te da mucha seguridad y mucha confianza dentro de la categoría.
El cert és que Ian Mackay arriba per reforçar una posició crítica. L'ex del Real Murcia només va rebre 30 gols en 36 partits la temporada passada al grup quart, una xifra que contrasta amb els 51 de Roberto Gutiérrez. El fitxatge de Mackay ha generat, doncs, unanimitat entre els aficionats arlequinats.
Em sembla estupendo, m'agrada molt.
Sí, segons la notícia és un bon fitxatge.
A mi sembla molt bé que vingui un nou porter perquè el que hi havia no vegi. I, bueno, aviam, què tal, no?
Sembla que el nou fitxatge doncs, té molt bona pinta perquè sembla que té molt bons reflexos.
Han dicho que és bueno y que, en fin, serà mejor. Yo creo que sí, yo opino, opinamos, no solamente yo, mucha gente que he oído opina esto, a ver.
Jo crec que el nou porter del Sabadell té bons reflexos i donarà competència a l'antic porter, Roberto, i esperem que faci una bona temporada i ajudi el nostre club.
I l'anunci del fitxatge de Makai Pau podria venir acompanyat de més novetats al centre d'esports.
Sí, s'espera que en les pròximes hores, com a molt tard demà al matí, el club anunciï la renovació d'Àngel Martínez. El migcampista gironí semblava lluny del Sabadell després de la primera proposta arlequinada, però totes dues parts van apropar postures a la reunió mantinguda ahir a la Nova Creu Alta, fins al punt que, si no hi ha un gir radical dels esdeveniments, Antonio Hidalgo s'assegurarà la continuïtat d'un dels capitans de la passada campanya.
Juan José Murillo ha rebut el 38è Premi Panathlon que entrega el Panathlon Club Sabadell. En el marc del sopar de cloenda de la temporada, que va tenir lloc ahir a la nit a l'Hotel Urpí, el vicepresident del Sabadell Nord va ser guardonat amb aquest reconeixement per la seva dedicació al món del futbol al barri de Can Uriac.
De fet, és la quarta personalitat relacionada amb aquest esport que rep el premi i recull el testimoni del muntanyenc Carles Capelles. Durant el seu discurs, Murillo dedicava el guardó a la resta de persones de club que fan tasques com la seva i reivindicava el paper integrador que tenen entitats de barri com el Sabadell Nord.
No podéis imaginar la cara de felicidad que a un padre de unos niños magrebíes o subsaharianos, cuando ve al niño jugar, cuando ve que su niño está a la misma altura que los demás, y si encima ha ganado, bueno, si encima ha ganado ya la repanocha de felicidad, pero eso no tiene precio.
Recordem que als seus 71 anys, Murillo va anunciar fa poques setmanes que es desvincularia del dia a dia del Sabadell Nord, tot i seguir com a vicepresident de l'entitat.
I en handbol, l'Oarc Gràcia ja té tancada la plantilla per a la temporada que ve. Els verd i blancs mantenen el bloc de l'any passat i incorporen 6 novetats, la majoria d'elles provinents de la pedrera del Barça.
Són el porter Àlex Mas, els extrems Nil Montserrat i Quim Baillo, aquest últim torna a l'Oarc, i el pivot Ramon Sánchez. A més d'ells, Tonchi Vázquez i Àlex Winter també vestiran la verd i blanca. El director tècnic dels graciencs, Dani Lara, valora així el projecte d'aquest any.
No és un projecte de zero, és un projecte que ja ve amb la inèrcia de l'any passat, a les mig anys que el Gerard i el Cesc van agafar l'equip. S'han fet molts canvis també, perquè home, entren 5 persones, també surten 5. La filosofia també i el plantejament de la primera plantilla també és diferent a l'inici de temporada. Penso que és un projecte que encara té recorregut.
Ahir, per cert, es va donar a conèixer el calendari de Primera Nacional de la pròxima temporada. L'Oarc s'estrenarà visitant la pista del Sant Cugat.
La sabadellenca de Xinxó ja és al Canadà, una partida demà i fins al 12 de juliol participarà a la Bici Bike Race. La ciclista local fa mesos que prepara aquesta prova del panorama internacional i l'afronta amb molta motivació. Sílvia Fernández, bon dia.
Bon dia, Núria. La prova compta amb la participació de professionals del nivell com Caterina Nash, que ja ha guanyat la competició en diverses ocasions. Xinxó, però, assegura que està en un bon moment de forma i plenament capacitada per superar totes les etapes.
A veure també que les distàncies eren aquestes que comentes, entre uns 50 quilòmetres per etapa, per la distància la veig assequible. He fet curses de 7 dies o 6 dies amb bastants més quilòmetres que aquests, per tant, és una cosa, i bastant més desnivell. Per tant, en aquest sentit no em preocupa i no he mirat quants quilòmetres i quant desnivell hi ha en total.
La ciclista local assegura que el seu principal objectiu és gaudir de l'experiència i conèixer nous terrenys per practicar el ciclisme de muntanya. Tot i això, la seva actitud davant aquest repte no deixa de ser competitiva al màxim. Recordem que, en els últims mesos, Xinxó ha guanyat proves com la Hard Bike, l'Eusco Bike o el Campionat de Catalunya de Marató amb BTT.
Afegim un parell de punts més a la recta final del Notícies Migdia. Brasil és el primer finalista de la Copa Amèrica.
La Canarinha ha superat per 2-0 l'Argentina d'un Leo Messi que s'ha mostrat molt crític amb l'arbitratge després del partit. Els gols de l'anfitriona han arribat de la mà de Gabriel Jesús i Firmino. Avui es juga l'altra semifinal que enfronta Xile i el Perú a 2:15 de la matinada.
I el Mundial Femení de França, Estats Units, ja és finalista.
La selecció nord-americana jugarà la seva cinquena final de la història després de vèncer Anglaterra per 1-2 amb gols de Pres i Alex Morgan. Les angleses van fallar un penal al tram final de partit que podria haver forçat la pròrroga. El seu rival es decidirà a la segona semifinal que es disputa avui a les 9 de la nit i enfronta Holanda contra Suècia.
I encara en futbol femení, Jenny Hermoso torna al Barça.
La davantera ha signat per 3 temporades després de la seva aventura a l'Atlético de Madrid. A la seva primera etapa com a blaugrana, la madrilenya va guanyar 2 lligues i 2 copes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Gràcies, Pau.
Bon dia.
Així posem el punt final a l'última. notícies migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i el Joel Sánchez i el Gerard Gassó a la redacció. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.